Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Esquerra Republicana consultarà a les seves bases de manera interna sobre la investidura de Pedro Sánchez. Serà dilluns vinent, des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre, i es farà de forma telemàtica. La militància haurà de contestar a la pregunta sobre rebutjar la investidura de Sánchez si prèviament no hi ha un acord per abordar el conflicte polític amb l'Estat a través d'una negociació. La pregunta concretament és si estàs d'acord amb rebutjar la investidura de Pedro Sánchez. Aquesta és la previsió, la notícia que hem sabut en el marc de les negociacions de Sánchez, d'una banda amb Iglesias i Podem, i d'altra banda amb altres formacions polítiques. Canviem de qüestió. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha suspès el judici de la mesa del Parlament, que havia de començar la setmana vinent, concretament els dies 28 i 29, i també el 3 i el 4 de desembre. El TSJ té dubtes sobre la seva competència per jutjar el cas, perquè un dels acusats, Joan Josep Nuet, va ser escollit diputat al Congrés el 10 de novembre i, com a tal, és aforat. Seguim repassant l'actualitat a aquesta hora. El Tribunal Suprem ha tallat la via que volia seguir l'Ajuntament de Barcelona per municipalitzar la gestió de l'aigua. Una sentència que s'ha fet pública aquest dimecres dona la raó a Agbar i reconeix la validesa de la societat público-privada que ara s'ocupa de la depuració i el subministrament a l'àrea metropolitana. El Suprem revoca una decisió anterior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que havia anul·lat aquesta societat. I condemna exemplar a Ryanair perquè retorni el suplement de 20 euros que havia cobrat a una passatgera perquè viatjava en tarifa estàndard i tenia una maleta de mà i una bossa. El Tribunal Mercantil 13 de Madrid ha condemnat l'aerolínia en entendre que va ser una mesura abusiva. Amb aquesta jurisprudència no es podrà cobrar ningú per haver pujat a un avió amb dues peces d'equipatge de mà. I tornem a la plana judicial amb rerefons polític per explicar-vos que també el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és notícia perquè acaba d'activar la via perquè Quim Torra hagi d'afrontar un segon judici per desobediència per les pancartes al Palau de la Generalitat, en aquest cas en el període electoral de les últimes eleccions, les més recents, les del 10 de novembre. Es refereix a aquest període i la sala penal ha de rebre la petició que li ha fet la contenciosa a través d'una instància de la societat civil per mirar-se el cas per si el president de la Generalitat ha desobeït. En plana cultural, destaquem que el Sandy Music Video Awards, un concurs internacional de videoclips de Barcelona, se celebra per quart any consecutiu aquest dissabte a l'antiga fàbrica DAM, a la capital catalana. Durant la jornada es donaran a conèixer els guanyadors de la quarta edició del Sandy MBA, on competeixen 1.500 treballs, més del doble que l'any 2016. I a aquesta hora, a les 6, Càritas Catalunya presenta al Col·legi d'Economistes de Catalunya, a la plaça Gala Placídia de Barcelona, l'informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, en aquest cas en un acte adreçat a federacions integrades a la taula del tercer sector social de Catalunya i també a entitats religioses. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui, Dia Internacional dels Drets dels Infants, parlarem dels nens i les nenes, dels seus drets i les vulneracions que encara persisteixen. Abans, el pensament del dia. Avui, amb Jaume Aymar, director d'aquesta casa de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. Divendres passat, en vigílies de la tercera jornada mundial dels pobres, el Papa Francesc va visitar i va inaugurar un nou centre d'acolliment nocturn i diurn al Palazzo Migliori, a pocs metres de la columnata de Sant Pere del Vaticà. El nou centre s'ha lliurat a l'almoineria de Sa Santedat i serà gestionat per la comunitat de Sant Egidio. Després d'una visita a la planta baixa, destinada a l'acolliment de dia, amb alguns frescos d'època moderna, el Sant Pare va anar a la capella del centre, en el primer pis, dedicada a Sant Jordi. Contemplant els espais, Bergoglio va dir unes paraules exactes: la bellesa cura. també la comunitat de Sant Egidio, està gestionant en ple barri gòtic de Barcelona una casa per acollir ancians i un menjador social que es caracteritzen per la seva bellesa. I és que, efectivament, la bellesa cura. Bon dia.
Ràdio Estel.
Raül, hauríem de trobar un nom així, amb força, pel programa. No sé, jo havia pensat una cosa així intel·lectualment potent com Paidologos.
Jordi, i algo más sencillo, Crédito de síntesis.
Estic pensant, què és el que més m'agrada a mi de l'escola?
L'hora del pati.
L'hora del pati, tots els dimecres a les 8 del vespre.
Bar-restaurante Café de Galiza, calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza, menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93 449 82 34, 93 449 82 34. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo. Voleu conèixer l'ambient de la postguerra? El feixisme i la màfia dels 40? Després de l'èxit d'En temps del senyor Muñoz, la companyia de barri Can Batlló Històric presenta el seu nou espectacle, Don Julio, El Retorn. Ara, al Born Centre Cultural i Memòria, plaça comercial número 12. Reviurem la història amb participació del públic, música en directe, humor i sorpreses. Diumenge 24 de novembre, una única funció a les 6 de la tarda. Entrades a la venda a tinkticket.com, Casa Magòria i Cotxeres de Sants i una hora abans de l'espectacle. Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I 8 minuts. Salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem avui 20 de novembre, Dia Internacional dels Drets dels Nens, el nostre temps diari d'anàlisi de l'actualitat. I dediquem el nostre programa precisament als infants, destinataris d'una preocupació compartida per tothom. I la fem nostra, especialment, coincidint amb aquest Dia Mundial. La jornada commemora l'aprovació de la Convenció dels Drets de l'Infant per part de les Nacions Unides ara fa tot just 30 anys, el 1989, el 20 de novembre, també. Un document ratificat després per tots els països de l'ONU, excepte Somàlia i els Estats Units. Aquesta convenció, alhora, desenvolupa i amplia els continguts establerts per la Declaració dels Drets de l'Infant de l'any 1959, de la qual celebrem també avui un aniversari rodó, el 60è. Una de les grans preocupacions que tenim és estendre, com a principi fonamental, que educar en el coneixement dels propis drets és fonamental per a construir un món millor per a la infància i contribuir a les capacitats dels infants i els joves. Els nens i nenes són persones que des de la dignitat comuna a tothom mereixen una atenció especial, prioritària i sempre per sobre de qualsevol altra consideració en cas de dificultats o conflictes de drets. De fet, els drets de la infància els tenen tots els nens i nenes. com també els adolescents, per la simple raó de néixer. Són inalienables, irrenunciables, innats i imprescindibles per a una bona infància i, per tant, són obligatoris. Aquests drets es troben recollits a la Convenció, a la qual ara ens referíem, i també a la Declaració dels Drets dels Infants. Precisament, en la Declaració dels Drets, la salut s'inclou en dos apartats fonamentals, que són el principi quart, sobre els beneficis de la seguretat social per a tots els menors, i el cinquè, sobre l'atenció educativa i sanitària a qualsevol infant, també a l'impedit físicament. A més, dos articles de la Convenció sobre els Drets de l'Infant són també molt clars en aquesta línia. Ens referim al 24, que reconeix el dret al nivell més alt de salut per a tots els nens i nenes, i al 25, que consagra el dret a una revisió periòdica a tots els infants internats o acollits en centres o en famílies. Més enllà d'això, hi ha molts aspectes més en aquests dos documents centrals, però una dada de la UNICEF feta pública avui, però que ja es coneixia de fet, és que 320 milions d'infants arreu del món no estan ni tan sols registrats, és a dir, com si no existissin legalment. Dit això, una de les preguntes que ens podem fer avui és qui vetlla perquè no hi hagi cap infant amb la salut desatesa o amb l'educació abandonada. Ells no poden fer com els jubilats, per exemple, que protesten legítimament per iniciativa pròpia amb l'objectiu de rebre unes pensions dignes, o els treballadors en condicions precàries que surten a demanar públicament uns salaris més dignes. Aquests són adults. El nen o la nena no té aquesta capacitat i, per tant, necessita que la societat en el seu conjunt vetlli per ells i elles i, en definitiva, sigui com la seva gran família. Avui de nens i nenes parlem a la nostra taula del Mirador, on ens acompanyen d'una banda Xavier Puigdollers, que és promotor dels drets de la infància al Col·legi d'Advocats de Barcelona i també president de la Fundació Sant Ramon de Penyafort, entre moltes altres coses. Senyor Puigdollers, benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per haver fet l'esforç de venir, perquè vostè ha estat present i ha moderat d'alguna manera una interessant jornada avui a la Universitat Abat Oliva Seu sobre els drets dels infants i especialment en els contextos de les guerres.
Sí, efectivament. O sigui, aquesta és una jornada que celebrem cada any allà a la universitat, aquesta era el cinquè any consecutiu, sobre els drets de l'infant, amb un enfoc general. Però cada any s'agafa un enfoc més particular d'un dret, a l'educació, a la salut, a l'esport, etc. Aquest any, en aquestes celebracions dels 30 i 60 anys dels drets de l'infant, també podríem afegir els 70 del quart conveni de Ginebra, que hi ha un apartat, és la primera vegada que els convenis aquests es referien a la protecció de la infància. Hi ha uns apartats, és breu, però hi és, de protecció directa a la infància en conflicte armat. I, per tant, hem pensat que era bo aprofitar això per parlar d'un tema que realment es parla molt poc, però, en canvi, causa terrible dolor. Hi ha molts infants que pateixen la crueltat de la guerra. No?
I tant. Aquesta jornada s'ha fet a Barcelona també amb el suport d'una entitat pels drets humans i el diàleg.
És, exactament. És la càtedra UNESCO de pau, diàleg intercultural que col·labora en la Universitat Abat Oliva i amb la seva ajuda i patrocini s'ha celebrat.
Parlem també amb Jesús Blanquet, i el saludem. Ell és pedagog, vinculat des de fa molts anys a les escoles del Pare Manyanet, i també pare i avi de família. Senyor Blanquet, benvingut, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
Com està?
Bona tarda, doncs. Molt bé.
Bé, com veu vostè... Hem donat unes dades, no pas per quedar-nos només en la sensibilització, sinó per entrar a fons en un tema que és greu a nivell mundial, a nivell humà.
Doncs a mi em sembla que aquest 30 aniversari de la Declaració dels Drets de l'Infant té una part positiva, que aquesta declaració existeixi, que tingui com a objectius atendre i protegir els infants, perquè són persones indefenses, com tu deies abans, no com els adults, que tenen capacitat per defendre's o manifestar-se. El mateix, doncs, passa amb la Constitució, que proclama els principis de llibertat, justícia i benestar, la Declaració dels Drets Humans, però hi ha una part negativa, que els drets dels infants sovint, no només fora, també aquí, es conculquen amb conductes que atempten contra els drets que proclamen. L'abús, l'explotació i l'agressió són problemes greus que poden patir, que pateixen en realitat molts d'aquests infants.
Doncs situacions greus les que pateixen els infants. Ens sorprèn molt aquesta dada d'UNICEF, i és que 320 milions d'infants estan legalment com si no existissin. Aquesta és una qüestió que també destapa la relativitat de les lleis en aquest aspecte. És a dir, són persones humanes que moltes vegades estan al carrer, van sols, no tenen protecció familiar.
Sí, sí. És una dada trista, però real. Realment, un dels drets que és tenir un nom, una família, un país, una ciutat, és a dir, i estar registrat. És a dir, si un quan neix no el registren, no hi ha constància del seu naixement. Per tant, no existeix. Per tant, és un objecte que podrà ser venut, explotat, matat, desaparegut, perquè no hi ha constància de la seva existència.
Clar, però això no justifica que se'l pugui tractar com un objecte, evidentment, perquè és una persona humana.
No, exactament, però clar, en una societat sempre pensem que tot passa al costat nostre i que, per tant, estem controlats. Però el món és molt gran, hi ha molts llocs que no hi ha aquesta mínima garantia que podem gaudir aquí, no? Clar, aquests número tan aberrant, jo diria, que parla d'UNICEF, no ens està parlant aquí al nostre país, que és fàcil que hi hagi algú, però que està parlant d'altres llocs del món, no? Uh-huh. I això és el que ens ha de cridar l'atenció.
Uh-huh. Hem començat enfatitzant la qüestió de la salut, que és molt important, és un dret bàsic, evidentment, a la salut. Aquest era el tema, precisament, ara fa uns dies, i el senyor Puigdollers ho sap, d'una jornada que es feia al Col·legi d'Advocats amb la Fundació Sant Ramon de Penyafort i una altra entitat, en la qual un servidor va tenir ocasió de participar, perquè era molt interessant veure com la salut amb els infants doncs és un tema de màxima prioritat, també. Esclar.
És bàsic. Si no tenen salut, difícilment podran créixer en normalitat. A mi sempre m'agrada dir una frase que, en el fons, és l'article breu de la primera declaració dels infants, l'any 24, o sigui, quasi un centenari, que és que els infants han de gaudir de tots aquells elements materials i espirituals que els permetin créixer amb normalitat. I són tots. Mm-hmm. Aquells que pensem que li va bé, el té. No? Que és la salut, l'educació, l'alimentació, la vivenda, una família, estimació. És a dir, és tot allò que ho necessita. I, en el fons, els drets, aquestes declaracions, són l'eina que els recull i que, per tant, fan possible materialitzar-los. Mm-hmm. Però seran tots els que tinguin. No?
Passem, si els sembla, a l'àmbit educatiu, i aquí Jesús Blanquet ens podrà dir moltes coses. Com es pot afrontar? Potser el camp de l'educació és bàsic, també, no?, per sensibilitzar i perquè els mateixos nens i nenes que gaudeixen, potser en molts casos a casa nostra, d'una educació i d'un accés a l'ensenyament, doncs sàpiguen que són uns privilegiats, en definitiva.
Sí. Hi ha una responsabilitat per part dels ciutadans de denunciar totes aquelles situacions que infringeixen doncs tota aquests drets de l'infant, no? Em refereixo a l'explotació, a l'economia submergida, i moltes vegades doncs sembla que això només passa fora, i aquí a dintre, que vivim, diguem, en el rovell de l'ou, no passa, no? Però sí, també passa. I penso que hi ha una responsabilitat que no solament els professionals de les institucions, sinó la gent del carrer, tothom vivint en comunitats i en veïns, i a vegades passen coses i mirem cap a un altre lloc. I aquesta és una responsabilitat que hauríem de tenir molt en compte. Uh-huh.
També, evidentment, quan els nens, doncs això, són utilitzats en una forma d'esclavatge encara present a tot el món, com a moneda de canvi moltes vegades, en el tràfic de persones, i, evidentment, quan són abusats sexualment, que aquest és un tema gravíssim, en el qual, doncs, per exemple, l'Església Catòlica s'hi ha posat molt seriosament perquè ha de fer molta neteja en aquest aspecte, però no només l'Església Catòlica, certament, sinó tots els àmbits de la societat on hi ha aquesta perversió, aquest crim greu, com diu el Papa Francesc, no?, que és l'abús sexual a un nen o a una nena.
Sí, sí, és el respecte a la seva dignitat, no? Crec que és interessant distingir entre el que és la declaració i la convenció.
Sí, aquesta diferència seria bo, perquè pot tenir la sensació, el qui ens escolta, que la primera no va reeixir i llavors es va fer la segona. No és per això ben bé. No
és ben bé això. No. Tot té un sentit en el món del dret. És a dir, la declaració és, el que diu el nom, una declaració de bones intencions, tinguem en compte el que diuen, i ja està. I la signes, i és una declaració. En canvi, la convenció és un tractat que et compromet. És a dir, els estats que l'han signada, que són pràcticament tots els del món, es comprometen a complir-la. I, per tant, és el que en diem en dret, dret positiu dintre d'aquell estat. Estigui o no estigui recollida en una llei concretament. Per tant, aquí és l'estat espanyol que la va signar en el seu moment, signat i ratificat la convenció, vol dir que tots els infants, o totes les famílies, o tothom, pot reclamar que sigui escolaritzat, sigui alimentat, sigui curat, pugui practicar un esport, pugui viure en tranquil·litat, li sigui respectada la seva dignitat. I això és un dret que ningú li pot discutir, i l'Estat li ha de proveir les possibilitats de fer-ho.
Això es va aprovar el 1959, per tant, 11 anys després de la Declaració Universal dels Drets Humans, que després va tenir aquest desenvolupament sectorial, no, diguéssim?
Sí, que també és curiós. La pregunta sempre seria que no són homes i dones els nens, no?
Clar, hauria de donar-se per fet, no?
Per fet, per això. Vol dir que també va ser una evolució en el concepte jurídic internacional, no? Realment, l'any 48 sortíem de... La declaració és fruit del resultat de que s'havia viscut a la Guerra Mundial, i per tant era la defensa de la dignitat de la persona. I, però, clar, va evolucionant, i realment vam veure que hi havia moltes mancances en els infants. I s'havia de fer una exprofessa per les persones més menudes, que tenien la mateixa dignitat, però també tenien unes necessitats més específics de drets, i per tant es va fer aquella, no?
I llavors la convenció de 1989, doncs va ser...
És la del 89, per tant, 30 anys després, que ja es va parlar en aquell moment, que fos una... Però la comunitat internacional es mou molt lentament, no? I per tant ja és difícil fer una declaració que la majoria de països l'accepti, doncs fer-la que realment fora executable, que es pogués complir directament, era també difícil en tots els països, en la comunitat internacional. Va haver-hi més discussions i al final s'arriba a un consens. Un consens que al final l'assignen tots els estats. No estic segur que molts ni es compleixi de ben lluny, no? per la realitat. Però aquesta el cas és que va haver-hi la voluntat d'acceptar-la.
I com s'explica que Somàlia i els Estats Units sobretot, no l'hagi signada?
Hi ha una raó. Els Estats Units té algunes situacions estranyes, no? Però hi ha una. Principalment la que més es parla és que la convenció rebutja els maltractaments als infants i la pena de mort. En general, per als infants queda rebutjada la condemna de mort amb un infant. En canvi, en els Estats Units hi ha algun estat que la pena de mort és acceptada a menors d'edat. Llavors, esclar, doncs, mentre hi hagués en algun moment en algun estat que s'acceptés per menors d'edat, que són menors de 18 anys, de vegades quan parlem de nens, parlem de nens de 3 anys, petits. Sí. No, segons la convenció, la infància arriba fins als 18 anys. Per tant, un menor de 18 anys, de 17, és menor, és un nen, és un infant, segons la convenció. I això està permès en algun estat d'allà. Quins altres? És per això que no l'han signat.
Passem del dret a altres àmbits, també. Senyor Blanquet, quins altres aspectes destacaria?
Abans, Ignasi, tu parlaves d'explotació sexual per màfies. També hi ha l'explotació laboral, que suposa doncs, treballar sense cap mena de protecció social, amb sous ínfims i sense cap dret. Aquí jo crec que hi ha una gran feina a fer per les institucions, mitjançant els mediadors culturals, perquè a vegades hi ha el perill que aquests nois acabin passant de víctimes a botxins, a mesura que es fan grans i van fent aquest cercle viciós, no? Per tant, hi ha d'haver una vigilància perquè aquests nois no acabin sent socialment irrecuperables. I suposo que, en el cas nostre, la de Gaia seria la...
Sí, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
I han d'actuar de manera que els generin confiança, perquè sovint aquests nois venen sense identitat pròpia, venen con lo puesto, i, bueno, amb una experiència de vida totalment diferent, amb vida al carrer, per tant, tot el que sigui autoritat amb ells tampoc no els hi agrada. Potser fa falta la mà esquerra d'aquests mediadors culturals.
Sí, ens referim, evidentment, a aquests menors no acompanyats, els menes, que han provocat tot un esforç institucional i social per atendre aquesta situació. A més, alguns d'ells, que han arribat fa mesos o fa un any o més, ja són ara majors d'edat, han trobat aquesta situació de canvi aquí.
Sí, o sigui, realment la seva presència, que de vegades causa una certa molèstia, anem a dir, aquí, a la societat en general. Ells surten del seu país per una necessitat, perquè no tenen futur, perquè hi ha guerra, perquè estan en perill de la seva vida, etc. No venen per gust, venen perquè realment allà no poden ser.
Sí, certament.
I ja arrisquen la vida per arribar, no? I aleshores, precisament en virtut de la convenció, l'Estat que els té l'obligació d'acollir-los. És a dir, no és el gran favor ni res, no. És l'obligació d'acollir-los i acollir-los amb plenitud de garanties. Mm-hmm. Per tant, educar-los, alimentar-los i assegurar-los realment el seu procés personal en igualtat i en la màxima dignitat possible.
També és
veritat. Aquest és el problema.
Clar, també és veritat que moltes vegades les queixes de la societat són comprensibles, si són nens o nois, adolescents, que estan fent barbaritats pel carrer. Clar, no són ells potser els culpables, se'ls ha d'ajudar, no se'ls pot deixar marginats, però, clar, també són comprensibles les queixes si cauen en la delinqüència, per exemple.
Exactament. Realment és un tema delicat, sempre de números i a veure, i de vegades un petit problema realment creix molt i té més sortida. Realment, el que dèieu, no? Són nens o infants o joves que procedeixen d'una altra cultura, d'una altra forma d'entendre la vida, i així. És a dir, si aquí als 14 anys estàs a l'escola, en molts països dels que ells venen, als 14 anys estan treballant. Fins i tot algú ja està casat i té fills. Per tant, és un sistema de vida completament diferent. No direm si millor o pitjor, però és completament diferent. Clar, és difícil d'entendre. Jo, que m'he jugat la vida per venir per treballar, ja em diuen que vaig a l'escola a aprendre unes coses que no m'interessen i que no tinc... Clar, això és un xoc intern, no?
Sí, sí.
Per tant, això sí que s'ha de parlar, s'ha d'entendre, s'ha de viure i s'ha d'anar caminant.
El que passa és que tampoc és desitjable, no?, que una nena, un nen de 14 anys estigui treballant en una indústria tèxtil. No.
Però clar, això ho entenem aquí, clar. Però no allà.
Ens venen amb una altra...
Sí, és, la realitat és així.
A part de les dificultats.
Allò que us deia abans de...
costum, religió, etcètera.
Sí, sí, allò que feien vida al carrer. És que
sí.
Fer vida al carrer, fer vida a casa no té gaire diferència, segons els països, no?
Clar, sobretot els països que estan en uns climes més càlids.
I llavors en aquests nois els hi costa molt el concentrar-se, treballar en el que sigui, diguem-ne, qüestions intel·lectuals, no?
Mm-hmm. Clar,
no,
clar.
I per altra banda, fer vida al carrer o a casa. Però és que jo no tinc casa.
Clar,
que... Sí, jo que
en un altre
cas, no hi ha molta diferència entre el carrer i casa.
Per tant, ja no sí. Vist, no, clar, no tenen la família, no tenen el seu entorn. Per tant, és tot complicat. Realment necessita paciència, estimació i ganes de caminar.
Avui ens acompanyen al nostre col·loqui del Mirador el professor i pedagog Jesús Blanquet i el promotor de drets de la infància al Col·legi d'Advocats de Barcelona, Xavier Puigdollers. Parlem dels drets dels infants. Recordem que s'ha fet una jornada avui coincidint amb el 20 de novembre, com altres activitats, evidentment, arreu de Catalunya i del món. En aquest cas, aquesta que ens comentava Xavier Puigdollers a la Universitat de Abat Oliva sobre la protecció dels infants afectats per les guerres. També un tema molt preocupant, sens dubte. Abans de la pausa, senyor Blanquet, ens pot comentar quins reptes educatius tenim? Suposo que molts, no?, per a protegir els drets dels nens i nenes.
Mira, si llegeixes els articles de la declaració, un a un, diguem-ne, pues, que per la gent d'aquí ja més o menys ja s'estan complint. Ara, pels que venen de fora, quan parles d'igualtat, de protecció especial, tot això queda una mica entre cometes.
Clar, perquè aquí donem per fet que la immensa majoria dels nens i nenes tenen una família, tenen
sí,
un aixopluc...
No vol dir que estem exempts de
problemes,
eh?
No, n'hi ha, i tant que sí.
Jo no ho conec gaire bé, perquè he estat sempre en una escola, diguem-ne, de classe mitjana-alta, o... i llavors aquests problemes...
Sap que existeixen, sí, però no els ha vist tant.
No són tan freqüents. Ara, només treballar en una escola del Raval o un institut del Raval, la qüestió canvia totalment, eh?
I és aquí al costat, és a dir, que no has de sortir de Barcelona.
A 10 minuts amb el bus, eh?
Sí.
Per tant, vull dir que hi ha moltes coses que es poden millorar i estar a l'aguait, sí.
Uh-huh. Avui parlem dels nens. Ara fem la pausa, després continuem, si surten altres aspectes, també amb la notícia curiosa que ens porta el Rafa Sanaú. Ja estem a punt d'arribar a 6:45.
Ràdio Estel. Garraf 96.8.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Ràdio Estel, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passa un minut i mig de 2:15. Reprenem el col·loqui en directe des del mirador de l'actualitat aquí a Ràdio Estel, a l'estudi 1. Ens acompanyen el pedagog Jesús Blanquet i l'advocat Xavier Puigdollers. Ara la notícia curiosa ens la porta el Rafa Sanahuja, que ja és aquí. Rafa, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi.
De què ens parles avui?
Doncs mira, avui que estem parlant dels infants, us vull parlar d'un personatge que està cridant l'atenció allà on va. Sabeu que aquest dilluns al Palau de les Nacions Unides, emplaçat a la ciutat de Ginebra, es va inaugurar la sessió plenària dels 30 anys de la Declaració Internacional pels Drets dels Infants i Adolescents. Doncs bé, en tan magna ocasió, el discurs inaugural va estar a càrrec d'algú sorprenent, un noi de tan sols 18 anys. Es diu Axel Kurt Ottosen, viu ara a Olm, Alemanya, però fa 18 anys va néixer a San Rafael, Mendoza, a Argentina. Les seves arrels mixtes i el seu esperit cosmopolita no el confonen. Ell somnia, diu, amb ser president d'Argentina, ni més ni menys. Treballa fa 3 anys com a corresponsal infantil i adolescent per les Amèriques amb l'Institut Interamericà de l'Infant, Nena i Adolescent. S'exerceix fa 2 anys com a ambaixador americà i nen assessor del Comitè pels Drets dels Infants de les Nacions Unides. Integra la xarxa de corresponsals infantils i adolescents i va ser nominat al Premi Internacional per l'Infant de la Pau. Només 18 anys, eh? Atenció. No té una tradició familiar d'activisme polític o militància, però es defineix com a un apassionat per la política de fer coses pel benestar comú. En el seu discurs, el passat dilluns, es va posar en la pell de la Declaració Internacional pels Drets dels Infants i Adolescents i va dir que any rere any ens reunim, diem tot allò que està malament i el que cal fer, i l'any següent ens ajuntem, ens mirem les cares i segueix tot igual. Em varen crear fa 30 anys i no se m'està complint, va dir aquest noi Kurt Ottosen, perquè probablement anem escoltant, recordem aquest nom, Kurt Ottosen, perquè probablement anem escoltant aquest nom en els propers anys, tot i que ja és tota una realitat defensant el dret dels infants.
Bé, curiosament, Rafa, aquest noi, si vol ser president d'Argentina, suposo que comptarà de presentar-se a unes eleccions i tot això.
Imagino que ho té al seu imaginari, però 18 anys gairebé no ha pogut ni votar encara.
No, exacte, exacte. O sigui, que... I a més, com que ens trobem a l'any 2019, ja és un nen, un noi d'aquest segle, del segle XXI, nascut al segle XXI.
És un millennial total, sí. Però amb un esperit molt, molt potent, com podem veure.
Ui, sí, tant, sí. I tant que sí. I si a aquest cas afegim el del nen de 9 anys, que ja té una enginyeria, bé, aquest cas potser no el podem classificar perquè és molt excepcional i molt sorprenent, no? Què pensen? Vostè que ha treballat en educació i senyor Puigdollers també, senyor Puigdollers, és un cas que impacta perquè com pot ser que un nen de 9 anys ja tingui aquests coneixements i després aspiri a un doctorat que potser el té amb 11 anys?
Per exactament, dir impacta, com ens queda lluny, no el coneixem, no sé, de vegades penses, més val que hagués jugat aquest nen que no estudien tant, no? Perquè ha sigut natural, ha estat tancat en una habitació, llegint i llegint i llegint,
Quan... Clar, segur que té capacitats, evidentment, no?
Segur que té, no? Però també podria tenir necessitat i capacitat de fer altres coses que quan tingui els 20 i 20 i pico, que era el moment de treure's la seva titulació universitària, ja no podrà fer de jugar coses senzilles a casa, per terra...
S'haurà perdut, no?, aquesta infantesa, aquesta part preciosa de la infantesa, que és la de jugar, la de passar...
I que també és bona per acabar de configurar la pròpia personalitat. És a dir, pot ser una bona notícia, una notícia curiosa que sortia a la premsa, però no ho sé si per la seva vida futura és el millor. En tot cas, és anecdòtic i...
El cas d'aquest nen ens porta a la reflexió sobre els infants d'altes capacitats, que també és un fenomen que existeix i que es dona en els nostres centres educatius, ho sap segur el senyor Blanquet, i s'afronten cas per cas, però clar, mai no es pensa mai en un nen que als 9 anys ja sigui enginyer, no? En tot cas, són altres procediments. Bé, això és important perquè, per exemple, vostè, senyor Blanquet, ha publicat llibres sobre tècniques d'estudi i sempre ens preocupem perquè els nostres infants estudiïn, no es distreguin tant amb els jocs, amb les pantalles, ara amb els mòbils, amb altres addiccions o jugant massa i no estudiant. Aquest és un cas contrari, no? És a dir, entre poc i massa, podem dir.
Sí, però al costat de la carència de... Llegeixo l'article 4, dret sí. a l'alimentació, a l'habitatge. A vegades pensem que això només passa a la gent de fora, no? Però recordeu que fa els anys més crusos de la crisi, llegíem allò de que hi havia nens que no menjaven calent més que a l'hora de dinar, perquè l'escola se'n preocupava, ho sabia, o alguna institució benèfica, o de caritat, o alguna ONG. O sigui que no estem tan lluny... vull dir que no estem exempts de problemes d'aquest tipus, eh?
Sí, sí, n'hi ha. I els nens, en definitiva, són persones vulnerables, persones amb grans capacitats, però sobretot persones que necessiten ajuda. I aquí no només passa a Somàlia, per cert, un dels dos països que no va signar la convenció, però on hi ha, per exemple, aquest terrible fenomen dels nens soldat, com en altres països de l'Àfrica, que això podem pensar que és com la màxima perversió, no?, en el que és assumir el col·lectiu infantil per part d'una societat.
Sí, sí, i com ha entrat per poder ser soldat, el que ha patit, el que se l'ha maltractat, se l'ha abusat, i al final el nen és soldat perquè si no sap que morirà. És a dir, no té altra sortida que fer això. I sap que ell haurà de matar. És a dir, el terrible és que siguin soldats, però el més terrible és reeducar i retornar a una certa normalitat amb aquests nens. I això hi ha testimonis de lo que han patit i lo que ha suposat tota la seva vida i experiència, no?
Bé, per tant,
és terrible, no?
És terrible.
Però tornant al que dèieu, realment hi ha moltes realitats d'aquestes que aquí també passen, no? Vull dir, el que no pot menjar, el que la crisi s'afecta, etc. Ahir en una jornada també sobre els infants, també es va celebrar al col·legi
el Col·legi d'Advocats,
sí. I van participar uns infants del Casal dels Infants, no? I ells van dir que ho havien treballat i que precisament avui farien un manifest de tot el que havien treballat, no? Però van dir una frase, entre les que ells deien, que era: volem tenir dret a tenir drets. És a dir, que se'ns tinguin en compte els infants, la nostra opinió, el nostre patiment, les nostres il·lusions. Era interessant.
Moltes gràcies a l'advocat Xavier Puigdollers i al pedagog Jesús Blanquet per haver-nos acompanyat. Abans d'acomiadar-los, anunciem als oients que a partir d'avui l'últim minut aproximadament del Mirador estarà dedicat a anunciar-vos la previsió del dia i de l'endemà de la 16a Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya, de la qual estem molt pendents aquests dies. Primer us diem que avui a la Sagrada Família, des de 6:45, per tant des de fa pocs minuts, es fa l'acte de lliurament del Premi de Cinema Espiritual de Catalunya, on el guardonat, ja ho podem dir, és el director Javier Fesser, guanyador de la segona edició d'aquest premi. I d'altra banda, pel que fa al programa d'avui, a les 8 del vespre, al Centre Catòlic de Blanes es projecta la pel·lícula Una raó brillant, en presentació de Florencia Reolón, realitzadora audiovisual, i també avui Una raó brillant als Lluïsos d'Horta, en aquest cas d'aquí una hora aproximadament, a 7:45, amb Olga Roig com a presentadora, i Una bossa de bales, pel·lícula que es projecta a 9:45 d'aquesta nit al Casino de Vic, amb Raquel Parisi, economista i comunicadora del Bisbat de Vic, com a presentadora. Us anirem informant de les pel·lícules del dia i, si podem, de l'endemà. Encara us anunciem Lázaro Feliz a la Universitat Autònoma de Cerdanyola. S'ha passat avui a les 12 del migdia i a les 3 s'ha projectat El Reverent, una altra de les pel·lícules en cartell en aquesta mostra de cinema. No us perdeu, podeu trobar més informació a cinemaespiritual.cat. Gràcies, ara sí, Jesús Blanquet i Xavier Puigdollers. Fins una altra. Bona tarda.
Fins una altra.
Gràcies a vosaltres.
Seguim a Ràdio Estel.